Notícies Vespre. Karen Madrid.
La Policia Nacional ha desmantellat dos prostíbuls a Sabadell que explotaven sexualment dones de nacionalitat xinesa, tot plegat en una operació on s'ha actuat en nou bordells de diversos municipis. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El dispositiu va culminar fa dues setmanes i ha suposat detencions, com ha assenyalat el portaveu de la Policia Nacional, Miguel del So.
Como resultado del operativo policial en estas localidades, se ha procedido a la detención de 7 personas de nacionalidad china como presuntos responsables de las casas prostíbulos, a los que se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal.
A més, s'han alliberat 16 dones que eren obligades a prostituir-se.
En marxa les obres del Portal Sud, que han de reordenar l'accés a Sabadell per la Gran Via.
De moment s'hi estan fent treballs de poca incidència, ja que estan preparant el terreny per al gruix de les intervencions. La primera fase de la intervenció costarà prop de 5 milions d'euros i està cofinançada per la Diputació de Barcelona.
En cultura, bon balanç de l'11a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
El certamen, que en aquesta edició ha concentrat els actes a l'Imperial, s'ha tancat amb un augment de participació recuperant xifres d'abans de la pandèmia.
I en esports, el Sabadell encara està tocat per la polèmica arbitral viscuda a Lezama.
El club recorrerà la segona targeta groga de César Morgado, que va suposar la seva expulsió i el penal en el descompte favorable al Bilbao Atlètic.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i a Sant Cugat 5 quilòmetres més de cues, en aquest cas en sentit nord. A la C58 també hi ha problemes, 2 quilòmetres i mig de cues a Montcada en sentit Barcelona i 2 quilòmetres més a Ripollet, en aquest cas en sentit Girona. I ja si mirem a la capital catalana, trànsit dens a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i el túnel de la Rovira, en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que aquest divendres. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores continuaran marcades per aquests moments de núvols que s'han d'anar fent més extensos i més abundants, sobretot arran de mar, i també al prelitoral. Fins i tot apareixeran algunes boires aquesta nit i matinada, també demà a primeres hores, en algunes comarques com els Vallesos, el Penedès, a prop de la Vall del Llobregat, cap a l'Empordanet, les Gavarres, o entre Osona, el Bages i també la comarca de l'Anoia. Seran boires matinals, per tant es desfaran de seguida, i quan més cap a l'interior, més clarianes. Ara bé, demà a la tarda es formaran algunes nuvolades amb algun xàfec, alguna tempesta, al Pirineu, Lleidatà i també fins a la Cerdanya, aproximadament. Estarem parlant de ruixats, sempre a últimes hores de dimarts, que només afectaran l'Alt Pirineu. La temperatura no ha de variar, per tant, aquesta propera nit força fresca, també ben humida, i pel que fa demà a la tarda, màximes de 20 a 23 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre o també al Pla de Lleida. El vent més aviat feble, de xaloc. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Cop policial contra l'explotació sexual de dones en prostíbuls. La Policia Nacional ha desmantellat 9 bordells, dels quals com a mínim 2 estaven situats a Sabadell. La investigació va començar al gener quan la brigada local de la Policia Nacional de la ciutat va descobrir una pàgina web de contingut sexual amb anuncis de pisos on s'exercia la prostitució. Un dispositiu que va culminar fa un parell de setmanes amb diverses entrades i registres simultanis en diversos locals. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El 6 de març passat, agents de la Policia Nacional es van desplegar a Sabadell, Premià de Mar, Palamós, Inca i Alacant en una operació simultània contra el tràfic de persones, segons es va dir en aquell moment. Avui, però, ha transcendit que el dispositiu tenia a veure amb l'explotació sexual de dones xineses. Una organització criminal les obligava a prostituir-se en habitacions sense ventilació, on també vivien en condicions insalubres. De fet, en el moment dels escorcolls, dos dels quals es van fer a Sabadell, al carrer Sant Maties i també a la via Massaguer, els agents van poder alliberar un total de 16 dones, de les quals 9 es trobaven en situació irregular. Ho ha explicat Miguel del So, portaveu de la Policia Nacional.
De la misma manera, se procedió a la liberación de 16 mujeres de nacionalidad china, que eran obligadas a ejercer la prostitución mediante abuso de superioridad, a las que se les ofreció asistencia y ayuda, haciéndose cargo los servicios sociales de las comunidades autónomas donde residían.
De la mateixa manera, en el marc de l'operació, els agents també van detenir 7 persones de nacionalitat xinesa com a responsables dels bordells. Se'ls acusa d'un delicte de pertinença a organització criminal, de prostitució coactiva i d'un delicte contra el dret dels ciutadans estrangers.
Una 50 de persones han participat aquest diumenge en una marxa pels carrers de Sabadell per reclamar que el cas de la Caroline del Valle no caigui en l'oblit. La jove va desaparèixer fa 8 anys a la zona hermètica de Sabadell i des d'aleshores no se'n sap res. La Júlia Ramon va seguir la manifestació, que va acabar amb un acte en record a la noia a la plaça Sant Roc.
M'ha brillat la teoria que el motiu de la desaparició de la seva filla està relacionat amb el tràfic de persones i lamenta que tant les diligències policials com judicials no haguessin estat més eficients.
Empezaron a buscar casi 2 meses después. Bueno, eso ya te digo todo. Tanto en el castillo de Canfeu, la batalla que se hizo, todo lo tengo que hacer yo junto con policía local de Sabadell, porque ellos no han hecho nada. Han hecho una triste batida de canina en el castillo de Canfeu, que dice que estaba mi hija ahí metida dentro del castillo en un agujero. Pero no buscaban ahí, entonces. A mí dice que está en el vertedero, pero tampoco buscan en el vertedero. Entonces, ¿qué? Ya me quedo sin hija, ya está.
El cas està arxivat per falta de proves, però ella té clar que encara hi ha moltes fonts d'informació per on estira el fil.
De principi, hablar con los niños que faltan 15 niños por declarar. Que no me digan a mí la justicia de Cataluña que han hecho mucho por mi hija, porque por mi hija no han hecho nada. Es que llevo 2 años sin hablar con los investigadores del caso de mi hija. Es que no sé nada de ella, ni de su caso, ni de cómo está, si investigan, si no investigan, si hacen o no hacen. Y creo que tengo derecho como madre a saber del caso de mi hija y de cómo está, creo.
Aquest diumenge s'han organitzat 3 manifestacions simultànies, una a Madrid, una a Huelva i una altra aquí, a Sabadell, per visibilitzar el seu cas i alhora demanar justícia. Hi han participat unes 50 persones aproximadament i aquests són alguns dels seus testimonis.
Es de mi barrio, la conocía de vista, pero yo me entero de su desaparición en pandemia y desde entonces pues me uno al grupo, leo todo lo que ha sucedido, me uno al grupo y la acompaño en todas las manifestaciones.
Jo penso que se'ls donava molta cobertura a altres casos, que està bé, però se'ls hauria de donar també cobertura a altres casos, a tots per igual.
Ens va arribar el cas de que hi havia una companya que demanava ajuda per difondre el cas, de que, pues, que la Caroline del Valle pues, està desapareguda des de fa 8 anys i no hi ha recolzament per part de les institucions ni per part de les forces policials. És un cas molt injust i va pensar que havíem de ser-hi.
Jo vaig conèixer el cas per les xarxes socials i vaig venir perquè sóc d'aquí de Sabadell i no em costa res. Si a mi em passés alguna similar amb algun familiar, doncs m'agradaria que tothom vingués. Una tarda, dona suport a la família, intentes fer el màxim possible i ja està.
El recorregut ha arrencat a l'estació de Renfe Centre i ha acabat a l'Ajuntament.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Les obres de l'esperat Portal Sud ja estan en marxa. Fa pocs dies que els treballs per executar la que serà la gran transformació de l'accés a Sabadell per la Gran Via han començat. L'actuació encara no té una gran incidència perquè tot just s'està preparant l'espai per engegar el gruix dels treballs. Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà, ha assenyalat què s'hi està començant a fer.
Han començat les obres del Portal Sud, unes obres molt esperades a la ciutat. Els treballs han començat el dia 11. S'està procedint al tancament del recinte de l'obra i al replantament topogràfic. A banda, s'està preparant el desviament dels serveis afectats, com són alguna línia de telèfon o alguna canonada de gas, i a l'inici dels treballs de neteja i desbrossament de l'obra.
La primera fase de la intervenció té un cost de gairebé 5 milions d'euros.
El gruix dels treballs consistirà en la construcció d'una gran rotonda entre la Gran Via, la C58 i la carretera de Bellaterra. A més, en aquesta mateixa fase es farà una nova connexió amb l'autopista amb un viaducte sobre el riu Sec. En una segona fase es construirà una segona rotonda per distribuir el trànsit entre el polígon sud-oest i l'aeroport de Sabadell, a més de la creació d'un eix ciclista. El Portal Sud dona accés a 3 polígons industrials de Sabadell que representen el 25% de l'activitat econòmica de la ciutat, amb una facturació de més de 1.000 milions, segons dades del 2022. La previsió és que les obres puguin estar enllestides durant el pròxim any i mig.
El portal web de l'Ajuntament de Sabadell ha rebut un any més el segell InfoParticipa, un guardó en reconeixement a la seva transparència informativa. Qui també ha rebut aquest segell ha estat el web del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en un acte que s'ha celebrat aquesta tarda a la Universitat Autònoma de Barcelona.
En el cas de Sabadell ha rebut un 98% d'indicadors positius. Entre els aspectes aspectes que s'han valorat hi ha si hi figuren els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i econòmics, quina informació proporcionen sobre el municipi i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Transparència, explica per què és tan important aquest segell.
Els principis de transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió, així com l'accés a la informació pública i al bon govern, són principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques. I en aquest sentit, el portal de transparència és l'instrument bàsic i general per facilitar a la ciutadania l'accés a tota la informació disponible de l'Ajuntament de Sabadell.
En total, 136 ajuntaments i 10 consells comarcals han estat guardonats pel grup de recerca Comunicació Sonora Estratègica i Transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El nombre de persones ateses al Taulí per al·lèrgies ha crescut en els últims anys i es calcula que ja arriben al miler. Des del mateix hospital apunten que el canvi climàtic és un dels principals factors que ha propiciat aquest augment de casos. Ana Isabel Sogo és pneumòloga del Taulí.
L'exposició a temperatures més altes ha fet que la polinització també a vegades sigui duradera, que hi hagi diversos picos de polinització i que les partícules, diguem, del polen també se defienden frente a la contaminació i són proteïnes més agressives cada vegada, no? Més sensibilitzants, amb major poder de sensibilització.
Aquesta nit començarà la primavera, però entre aquesta setmana i la vinent començarà l'anomenada primavera polínica, és a dir, el període en què s'alliberaran quantitats més notables de pol·len.
Sí, és per això que Sogo té tot un seguit de consells per evitar reaccions adverses al pol·len.
Por un lado, medidas de evitación, es decir, intentar exponernos lo menos posible, aunque con el polen es difícil, ¿no? Pero si salimos a la calle en días de sol y de viento, pues hoy en día cada vez hay más gente que utiliza la mascarilla en esos momentos, pues para evitar inhalar, ¿no?, las partículas. Luego en casa hay ciertas medidas como ventilar a unas horas del día en que hay menos polen, lavar la ropa y tenderla en interior y digamos también tomar la medicación. Tratamiento sintomático, antihistamínicos, antiinflamatorios nasales.
Sogo també ha explicat que el plataner és l'arbre que provoca més al·lèrgies a l'àrea de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els instituts sabadellencs comencen a implantar el nou model de batxillerat proposat pel Departament d'Educació, basat en les anomenades situacions d'aprenentatge. D'una banda, els centres comencen a introduir canvis al currículum per fer efectiu aquest sistema, orientat a portar els problemes teòrics en cada matèria a la pràctica. De l'altra, s'està formant els docents perquè estiguin preparats per fer aquest salt.
Un dels formadors dels docents a Sabadell, el professor de matemàtica Ramon Musac, ha explicat un exemple d'aquestes situacions d'aprenentatges en declaracions al Cafè de la Ràdio.
El cas, per exemple, de les matemàtiques, hi ha una situació que el que planteja és un repte, que és com s'han de repartir els diners que s'han apostat en una partida que per algun motiu no s'ha pogut concloure. És a dir, d'alguna manera és una situació concreta que es treballa i després a partir d'aquí doncs es va treballant doncs, les diferents competències que hi ha associades. Fixeu-vos que d'alguna manera aquest repte que formaria part d'un determinat context va lligat d'alguna manera a treballar sabers relacionats amb el tema de la probabilitat i de l'estadística.
A l'Institut Pau Vila, aquest nou model ha suposat la creació de noves assignatures optatives com biomedicina, dret o formació i orientació laboral. Tot i això, el seu director, Josep Lluís Navarro, assegura que el nou model només és una evolució dels canvis que ja s'han anat introduint en els últims anys.
Nosaltres ja veníem de tota una forma d'aprenentatge, ensenyament competencial que tenia a veure doncs, amb el que eren doncs, o bé reptes o bé situacions real, de la vida real on s'havien d'aplicar coneixements. Vull dir que aquesta forma d'ensenyament-aprenentatge doncs, ja portava un bagatge en el batxillerat. Ara el vocabulari ha canviat, vull dir, ens trobem amb nous conceptes, no? Com pot ser el de situacions d'aprenentatge, que una miqueta doncs, recullen el que ja s'havia fet de l'aprenentatge competencial.
Navarro també es mostra favorable a introduir canvis a la selectivitat, però assegura que les primeres propostes del Departament d'Educació encara s'han de treballar.
Des de les 6 de la tarda està en marxa el Casal Pere IV, una jornada molt especial per Andy. Serveix per commemorar el Dia Internacional de la Síndrome de Down, que és aquest dimarts 21 de març. Seguint l'acte, hi ha el Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs mira, una cinquantena de persones estan en aquest auditori del segon pis del Casal Pere IV disposats a gaudir d'aquest acte per celebrar el Dia Internacional de la Síndrome de Down. I és molt curiós perquè consisteix en el joc del Kahoot, que no sé si el coneixeu, però es tracta de dinamitzar aquesta convocatòria amb una sèrie de preguntes que després es pot triar 4 de les opcions de resposta sobre cadascuna d'aquestes preguntes, amb 4 colors: vermell, blau, groc o verd, i a partir d'aquí s'establirà un concurs que acabarà comportant una entrega de premis al final de l'acte. Tot plegat per reflexionar sobre què aporten les persones amb síndrome de Down a la societat, que després del joc serà un dels temes que es vol debatre en aquest acte, que s'ha d'allargar més o menys fins a arribar al parell d'hores de durada. Tot acabarà, evidentment, amb l'actuació musical dels Cracs d'Andy.
Avui també és notícia.
L'Ajuntament de Sabadell ha destinat més de 3 milions d'euros a actuacions a Torre-romeu i Poblenou.
S'hi compten la millora de l'accessibilitat, la urbanització de carrers, la renovació de jocs infantils i l'aposta per la sostenibilitat ambiental i energètica. Destaca més la modernització del polígon industrial de Can Roqueta.
Aquesta setmana es fan noves actuacions per millorar les calçades del sud de la ciutat.
Per això hi haurà afectacions al trànsit als carrers de Goya, París, Fatjó i Gustavo Adolfo Bécquer entre 9:45 del matí i les 7 del vespre.
I la reposició del musical a la Dia ha superat el 80% d'ocupació al Teatre de la Faràndula.
La Joventut de la Faràndula ha sumat 4.400 espectadors en els 6 passis dels 2 darrers caps de setmana. Afegits els de la temporada passada, fan un total de 9.600 assistents. La següent cita serà l'estrena d'Alexandra la Pirata, del 20 al 28 de maig, dirigida per Jessica Martín i Queco Pujol, qui també s'encarrega del text i la música. Les coreografies són de la Montse Argemí.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha tancat la seva 11a edició aquest diumenge amb la recuperació de les xifres d'espectadors anteriors a la pandèmia. Entre les activitats que millor han funcionat hi ha les destinades a públic familiar infantil, com la ja tradicional matinal infantil de dissabte o les noves propostes als jardinets diumenge.
El director del festival, David Garnacho, ha assegurat al Cafè de la Ràdio que aquestes activitats són importants per al certamen i n'ha apuntat el perquè.
Les dues jornades ens han funcionat molt bé, la veritat. I bueno, per ampliar una miqueta el ventall perquè la gent conegui el festival i perquè vegin que sí, és terror, però es pot gaudir d'això. I per què no, educar els nens des de ben petits perquè puguin gaudir de tot tipus de cinema.
Garnacho també ha destacat que el públic hagi premiat les produccions de quilòmetre zero, com el curt del sabadellenc Héctor Romance Quiet o la pel·lícula andalusa Slasher.
Els premis del públic han sigut bastant bons, la veritat. Han reconegut el bon treball que s'està fent i, bueno, especialment, doncs, el bon treball que es fa els directors d'aquí a la Manada, que són ells, i tant en els curtmetratges com en la pel·lícula, quan hi veu per mi del públic, doncs, no reconeix la proximitat, que aquí a prop també es fan bones pel·lícules i bons curtmetratges de terror.
La crònica completa del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, amb entrevista als premiats i participants, es podrà escoltar al programa Quimèric aquest divendres a les 8 del vespre.
Els Premis Capital de la Sardana 2023 han reconegut 2 sabadellencs. Tomàs Manyós ha estat reconegut amb la medalla al mèrit de la dansa i Jaume Nonell ha rebut la medalla al mèrit sardanista.
El mateix Nonell ha explicat al programa Al Matí que el que li fa més il·lusió és coincidir amb Manyosa en el reconeixement.
O sigui, això em va fer molta il·lusió. O sigui, la il·lusió per mi, evidentment, és feliç, et fan la teva reconeixement al teu, però que alhora hi estigui amb en Tomàs, perquè amb en Tomàs, bueno, ja no hi sé els anys que ens coneixem i que fem coses junts i seguim fent en contacte permanent, no?
Precisament, Manyosa creu que han pesat les diferents facetes a les quals s'ha aplicat.
vaig ser fundador de l'Esbart Sabadell Llançaire, he estat mestre de l'Esbart durant molts anys, diríem, no? He sigut ballador també, i bé, i encara hi estic relacionat, i amb tot això doncs, ha portat una sèrie d'activitats i de coses a fer al voltant de la dansa tradicional, i suposo que el fet de tota aquesta trajectòria doncs, ha sigut aquesta distinció que m'han fet.
Amb dos membres de l'Esbart Sabadell Dansaire han estat valorats en un acte institucional que s'ha celebrat a Sant Cugat del Vallès.
Fora de Sabadell i la comarca.
La delegació de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la Unió Europea ha iniciat avui la seva missió a Madrid.
Ho ha fet amb reunions amb entitats, la Comissió del Parlament sobre Pegasus i periodistes. L'independentisme ha aprofitat la trobada per denunciar la falta de cooperació del govern espanyol.
Precisament el president del govern català, Pere Aragonès, espera trobar a Europa la justícia i la reparació que diu no ha trobat Espanya davant l'espionatge massiu en Pegasus.
El president del govern assistirà demà a la Comissió d'Investigació del Parlament Europeu, on declararà com a víctima.
Esports.
Cou encara al centre d'esports la polèmica arbitral en l'empat a dos a Lezama. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El club té previst recórrer la segona groga de César Morgado, que va comportar l'expulsió del central i el penal en el descompte favorable al Bilbao Athletic.
Sí, aquesta jugada va ser la que va provocar més indignació perquè el col·legiat Muñiz Muñoz va assenyalar unes mans inexistents dins l'àrea. Abans, la més que rigorosa expulsió de Dan Gurdiel per vermella directa o el servei de banda equivocat concedit als bilbaïns, previ a l'1-1. Guillem Molina, central de l'equip, alçava la veu i demanava respecte.
És una putada perquè al final nosaltres pues, estàvem amb un menys, estàvem guanyant el partit, l'equip ha corregut molt, jo crec que, bueno, que avui ens mereixíem guanyar, i jo l'únic que demano és que, bueno, que se'n respecti, no?, una mica, perquè al final nosaltres estem treballant molt, ens estem jugant molt a cada partit i bueno, jo crec que això hauria de ser la base, que ens respectin.
I tot després que la setmana passada no s'assenyalés un penal clar a Alberto Fernández i de tot el que es va viure a Elda per les declaracions de Miqui Lladó. Molina refusa que hi hagi un vincle per aquell episodi.
Jo crec que òbviament no hauria d'afectar el que va passar amb els partits que venen ara. I bueno, la sensació jo crec que una mica és d'impotència, no? Perquè hòstia, al final nosaltres, com ja et dic, nosaltres hem fet jo crec les coses molt bé, que teníem que emportar-nos els 3 punts, que hem estat patint amb un menys, i bueno, pues, per una acció així pues, te'n vas amb un punt.
I a tot això, Morgado i Gurdiel seran baixa el cap de setmana en el duel contra el Barça Atlètic, però no demà passat en la recuperació del duel suspès contra l'AUD Logroñés. Un partit que, en cas que els de Miqui Lladó puguin retenir la momentània victòria, el descens es distanciaria a 5 punts. Àlex Sala està gairebé descartat després d'acabar el duel a Lezama amb problemes físics.
Per la seva part, el filial arlequinat viu el seu millor moment de la temporada, primera catalana. Els de Marc Nomen van superar 2-3 a la Guinagüeta i encadenen 3 triomfs seguits.
El partit es va complicar en el tram final, però el descans el Sabadell B ja vencia 0-3 amb el doblet de José Enrique Carrasco i el gol d'Ivan Bustamante, qui finalment va veure porteria.
Personalmente súper bien, porque ya llevaba semanas llegando a área, intentando dar asistencia o meter un gol y no entraba, y al final esta semana encima contra este rival que era directo para desplazarnos un poquito más de la tabla de ellos, pues personalmente súper bien y por el equipo muy contento.
Amb els resultats de les últimes setmanes, el Sabadell B s'ha assentat al quart lloc, consolidant-se a la zona d'ascens a Superliga Catalana. Per sobre, el tercer classificat, el Rubí, es manté amb 5 punts més, després de batre a Can Rosés el líder Mollerussa. Lleidatans i rubinencs, per aquest ordre, seran els pròxims rivals del filial.
En pàgina poliesportiva, l'edició 102 de la Volta a Catalunya ja és en marxa. Sabadell acollirà dijous el final de la quarta etapa d'una cursa que té com a primer líder un dels grans favorits.
Primo Roglic s'ha imposat per davant de l'altre gran candidat a la general, Remco Evenepoel, en l'estrena a Sant Feliu de Guíxols, una jornada marcada per una caiguda a 5 quilòmetres del final que ha provocat un tall al gran grup. Entre els afectats, un David de la Cruz que ha perdut 10 segons en el primer contratemps per lluitar per un bon lloc a la general.
Per suposat, fer una bona clàssica general, no? És el primer objectiu de tant meu com de l'equip Astana, intentar doncs, entrar el més avant possible, si és el top 10 perfecte, i després doncs, la lluita d'una victòria d'etapa, no? Sigui amb mi o amb qualsevol altra.
Un de la Cruz que ve de signar un 12è lloc a la París-Nissa, sent protagonista en els últims dies. Pel sabadellenc, les sensacions que té en aquesta volta són positives.
La veritat és que vaig sortir de París-Nice amb una molt bona sensació, sobretot les darreres etapes, i que vaig arribar una miqueta més just, però l'important és que vaig anar de menys a més, i per tant, doncs, bueno, he tingut una setmana molt tranquil·la, però he pogut entrenar bé, i la veritat és que arribo amb bones sensacions i amb ganes. Per tant, doncs, esperem que aquestes sensacions que he tingut les darreres setmanes, doncs, es puguin transmetre durant la Volta a Catalunya durant aquesta setmana.
Demà, segona etapa de la Volta, sortida a Mataró i arribada a Vallter amb un total de 165 quilòmetres amb 3 ports de muntanya.
En handbol, l'Argràcia femení és a una sola victòria d'aconseguir matemàticament la classificació per les fases d'ascens. Les verdiblanques han completat una Volta sencera invictes a plata després de superar León Alicante 23-27.
I si el Sant Vicenç hagués perdut, el segon lloc estaria assegurat, però no va fallar i la gesta haurà d'esperar almenys una setmana més. Però ara l'OAR sí que dependrà de si mateix i la jugadora Jana Sobrepera té clar que no poden fallar.
Tothom estava pendents dels resultats, tant del nostre com del Sant Vicenç, com del Mislata, però el bo que tenim i que és un punt a favor és que depenem únicament i exclusivament de nosaltres. És a dir, si no anem a fases, serà perquè nosaltres no hem aconseguit l'objectiu i no hem aconseguit els punts que necessitem. Tenim 3 partits més per 2 punts, però evidentment l'objectiu és aquest cap de setmana anar a la Roca i completar l'objectiu d'assolir ja les fases d'ascens.
Una Jana Sobrepera que va ser l'autora de 8 gols a Alacant. D'altra banda, el masculí es va retrobar amb la victòria amb un contundent 40-25 sobre el Joventut Mataró, un rival de la zona baixa de la Primera Nacional. Pere Llats, el tècnic, confia encara poder lluitar també per les fases d'ascens.
Està lluny, no tan lluny com ens esperem. Pot ser que amb 7 jornades encara hi hagin sorpreses i hem d'estar pendents d'això. Jo és que els hi demano és que ho treballin fins al final, que creguin fins al final, i si no arriba, no arriba, però almenys que no arribem a l'última jornada pensant que ens hem deixat anar i no ho hem aconseguit.
Eren declaracions a Televisió Sabadell Vallès. A banda de la derrota del Sant Joan d'Espí a la pista de la Roca, la resta de rivals directes no van fallar. Els Roquerols són segons amb 4 punts més que els graciencs i el Sant Cugat, amb un partit pendent que recupera dimecres, i la Salle Montcada també se situen per davant.
En waterpolo, victòria de l'Astralpool Natació Sabadell femení en el primer test a la piscina de 50 metres de Canllong. En el mateix escenari que acollirà la Final Four de la Champions d'aquí a 11 dies, les de David Palma van superar el Mediterrani per un treballat 11-7.
I continuen comandant la divisió d'honor empatades amb el Mataró. El tècnic marxava amb bones sensacions pel moment de preparació de la semifinal contra l'Horizonte, en el qual es troben.
Falten encara bons dies, estem treballant, tota aquesta setmana hem treballat molt fort a carregar el gimnàs i a la natació, tot el treball tàctic és pensat en l'Horizonte, no? Al final et genera aquí una situació una mica diferent al medi a el que volem treballar contra l'Horizonte, i ja et dic, de moment content, bones sensacions.
El masculí, d'altra banda, va reprendre la Lliga amb golejada a Sant Andreu per 7-16 i segueix invicte. Els waterpolistes de Quincolet no van tenir excessius problemes per desfer-se del conjunt andreuent per 9 gols. Pel tècnic es tractava de recuperar sensacions com a bloc.
La idea era primer entrar un altre cop a la competició estatal amb bones sensacions i després agafar el ritme i una mica els automatismes nostres després d'estar pues, pràcticament 15 dies sense estar junts, no?
Els de Colet reben demà a 8:15 el Juk Dubrovnik a la Finet Gorka Aquàtics en el desè partit de la fase de grups de Champions.
Emma García ha estrenat la Copa del Món de Natació Artística amb un tercer lloc a la rutina tècnica del duet mixt. Tot i això, la sabadellenca no va poder recollir la medalla amb Fernando Díaz del Río.
La normativa només permet una parella de cada país al podi i el Canadà es van quedar a 5 punts de l'altre duet espanyol. La nedadora local no amaga la decepció per la puntuació rebuda i de cara al futur, García anuncia que faran alguns canvis a la rutina per adaptar-se a aquests nous criteris del jurat.
L'aprenentatge, el feedback del jutge ens serveix per anar millorant, anar canviant coses per la següent World Series que tenim ara d'aquí un mes a França, i canviarem una mica l'estratègia, però també seguirem apostant encara per l'artística perquè creiem que és un esport artístic i al final pues, pujarem la dificultat una mica més, farem alguns canvis.
García també va formar part de la nova rutina acrobàtica que va acabar sisena amb 2 nois a l'equip. La següent parada d'aquesta Copa del Món no arribarà fins a principis de maig a Montpeller.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15, és moment de posar a punt final el Notícies Vespre d'aquest dilluns 20 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.